serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Som en jornada de dijous, és dia 13 del mes de març de 2025 i disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Com sempre, la Marga Márquez és a les vies de so, present en l'actualitat esportiva Jordi Garell, la meteorològica en canvis a la vista en Marc Rodero. D'altra banda, hi és la redacció complet del Vendrell Comunicació i qui us parla amb molt de gust davant dels micròfons que ha editat i presentarà aquest informatiu, Víctor Merencio. Per endavant, 30 minuts que sintetitzem en un amb el nostre repàs al sumari de titulars.
Sumari de titulars.
Un equip liderat per la investigadora vendrellenca Rosa Huguet descobreix un os facial que podria ser el més antic d'Europa. En parlem avui només obrir de l'informatiu que ens ha de servir també per parlar de l'edifici Tavares de Coma-ruga que ha acollit aquest dijous al matí el primer Job Marketplace, un esdeveniment que ha posat en contacte empreses del municipi que tenen necessitats de contractació amb persones que actuen buscant feina. En total s'hi han presentat més de 400 persones. També tindrem temps de continuar fent repàs als reportatges que la ràdio i la televisió local us ofereixen després de 5 anys de la Covid. Ara fa 5 anys els comerços, els bars i els restaurants del Vendrell van haver de tancar portes a causa del decret de confinament. Hem tornat a parlar amb alguns dels comerciants i restauradors que van viure aquella situació insòlita per saber com els va afectar. Acabarem parlant de la crònica del món de l'esport, alhora també de la meteorologia, en parlem amb en Marc Rodero i us emplaçarem ja a continuar informats a través de xarxes. Entrem en contingut. Un equip liderat per la investigadora vendrellenca Rosa Huguet descobreix un os facial que podria ser el més antic d'Europa. La troballa s'ha presentat aquest dimecres arran d'una publicació a la revista Natush. Hi han treballat més de 30 persones en diferents àmbits de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, institució CERCA.
La vendrellenca Rosa Huguet coordina l'equip d'investigadors que van trobar el que podria ser el fragment d'os facial més antic d'Europa Occidental. Va ser a les excavacions de la cima de l'Elefante, a la serra de Tapuerca, Burgos, el juny del 2022. De seguida van comprovar que les restes no es corresponien a un homo antecessor i un cop realitzats els estudis van datar el fòssil d'una antiguitat d'entre 1,1 i 1,4 milions d'anys.
Era un fragment de cara, que n'hi ha molt poques a Europa, perquè és molt difícil, la cara té uns ossos molt finets i llavors és molt difícil que els puguem recuperar. El que no ens esperava més que no fos Homo antecessor, que era l'espècie que nosaltres ja coneixíem com la més antiga que hi havia a Europa i que l'havíem trobat ja a Tapuerca. Estem davant d'un nou personatge, que una nova espècie que no teníem present que estava a Europa, doncs ja hi era, estava aquí.
La peça trobada s'ha estudiat durant gairebé 3 anys. S'han fet uns treballs de restauració molt meticulosos, enganxant petits fragments d'os per aconseguir el fòssil que ara es presenta. Els investigadors l'han anomenat Homo affinis erectus, per tenir aquestes característiques.
Té unes funcions molt primitives, nosaltres, o antecessor, que era l'espècie que nosaltres pensàvem que era, té una cara molt moderna, s'assembla molt a la de Sapiens, també, a la nostra. La zona que hi ha sota de l'ull, l'infraorbital, en antecessor és molt recta, és molt vertical, i a més l'estructura del nas també és diferent. Hi ha un nas com el nostre, hi ha amb un os molt marcat que fa que tinguem aquest nas prominent. En el cas d'Erectus, el que veiem és que la cara no és tan vertical, sinó que té certa, no és tan recta, sinó que té una mica de pendent cap a fora, que això és un aspecte molt primitiu, i el nas també és un nas que encara no té l'os tan desenvolupat i tindríem, si poséssim pell, probablement tindria un nas aixetat, un nas molt pla. Aquestes característiques són molt clares. A més vam tenir la sort que el tros de cara que tenim, que és aquesta regió d'aquí, part del maxil·lar, i puja fins aquí dalt, del costat esquerre, és en la mateixa part que tenim de la cara, del fragment de cara que tenim d'Homo antecessor. Per tant, a Tapuerca, un cop vam tenir reconstruït el fòssil, els vam poder comparar en directe i vam veure clarament que no era antecessor.
Per trobar el fòssil més antic descobert fins ara cal remuntar-se a l'any 2007. En aquell moment, els arqueòlegs van desenterrar de cima de l'Elefante una mandíbula amb una cronologia d'1,2 milions d'anys. Es trobava al nivell 9, mentre que Pink, és el nom amb què s'ha batejat, s'ha extret 2 metres per sota, al nivell 7. Aquí també es van trobar altres evidències que certifiquen la presència i l'activitat d'homínids durant el Plistocè inferior. S'han recuperat eines de pedra i restes faunístiques amb marca de tall.
Hi ha dues opcions. Una és que Homo antecessor va arribar a Europa més tard que aquest primer personatge que ara hem trobat. Ja no es trobés ningú, perquè Homo afinis erectus s'hagués extingit i no hagués arribat aquests 800.000 anys que sabem d'Homo antecessor, que el tenim comptabilitzat en aquesta cronologia. I l'altra opció és que realment hagin pogut conviure les dues espècies. Nosaltres sabem que antecessor hi era fa 800.000 anys, però no sabem si fa 1 milió d'anys ja hi era. I Homo afinis erectus sabem que hi era fa 1.200.000 anys, però no sabem si va viure fins a 1.100.000. És a dir, no sabem exactament quan apareix un i quan desapareix l'altre. El que sí que han fet ha sigut veure una mica com és el medi ambient fa 1.200.000 anys i com era fa, doncs, 800.000 anys, per poder estudiar a partir de la fauna i de la flora, veure si hi ha canvis bruscos que ens puguin dir que realment hi ha un tall climàtic que faria impossible viure a Europa.
Però la investigadora vendrellenca no creu que els factors climàtics haguessin incidit en aquest aspecte.
A nivell ambiental és una zona molt agradable on viure, és a dir, és una zona que dona recursos, que hi ha suficients recursos animals. Per exemple, en el cas d'aquest homínid que hem trobat ara, aquest homínid sabem que viu en un entorn en el que hi ha prats on hi ha cavalls, on hi ha rinocerons, barrejats amb boscos on hi ha porcs senglars, on hi ha cèrvols, però també hi ha grans masses d'aigua contínua on hi ha hipopòtams, castors, àguiles pescadores, és a dir, on no hi ha molt de, no fa molt de fred perquè aquesta aigua no es congela. Per altra banda, les companyes que estudien aspectes paleobotànics han pogut veure que, per exemple, hi ha taxons com l'avellaner, que l'avellaner tots sabem aquí que és un taxó, una planta mediterrània. És a dir, que l'ambient que hi havia en aquell moment fa 1 milió d'anys, 1.200.000 anys a Taporca és un ambient més humit i més temperat del que trobaríem ara a Burgos. Que si mirem els jaciments que existeixen a Europa d'aquestes cronologies tan antigues, totes estan al sud d'Europa, i totes estan al sud d'Europa perquè és on hi ha unes condicions climàtiques que són favorables i que fa que aquests homínids, que són molt rudimentaris a nivell tecnològic, puguin sobreviure.
Fins ara, a Tapuerca s'han documentat 5 espècies humanes diferents que van viure al continent, que engloben des de fa 1,2 milions d'anys fins al Neolític. Aquesta descoberta permetrà als investigadors obrir noves línies, ja que fins ara només tenien evidències de l'Homo antecessor. Per a la vendrellenca Rosa Huguet, que treballa al jaciment des dels anys 90, és l'inici de noves línies d'investigació que aniran enriquint el panorama de l'evolució humana.
L'edifici Tavaris de Coma-ruga ha acollit aquest dijous al matí el primer Job Marketplace, un esdeveniment que ha posat en contacte empreses del municipi que tenen necessitats de contractació amb persones que actualment busquen feina. En total s'hi han presentat més de 400 persones.
Organitzat per l'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Turisme, l'EINA i el Servei d'Ocupació Municipal, la iniciativa s'ha desenvolupat mitjançant entrevistes curtes que no han superat els 10 minuts.
Aquest és el primer marketplace que fem estrictament o dedicat només al sector turístic, en sentit ampli. Aquí tenim hotels, tenim càmpings, tenim restaurants, tenim supermercats, és a dir, tot el que pot ser els serveis de temporada. Són serveis, evidentment, molt demandats. Ja sabem que tenim un pic, ara a partir ja de Setmana Santa, d'ocupació molt important. Aquí tenim 22 empreses, ja dic, hotels, càmpings, restaurants, supermercats, tot tipus d'oferta turística, d'oci, i s'han apuntat prèviament unes 400 persones llargues per tenir aquesta oportunitat d'entrevista ràpida.
Amb la Setmana Santa i l'estiu a l'horitzó, les empreses del municipi es troben en un moment clau per reforçar els seus equips i trobar nous treballadors, una cosa que no sempre és fàcil.
Sí, estem buscant perfils tant ajudants de sala com ajudants de cuina, i a part estem pendents d'una obertura que tenim molt propera i per trobar gent per tot el restaurant.
Molt bé, està molt bé. Ja feia falta aquí a Vendrell que hi hagués una miqueta d'iniciativa per les empreses i que ens donem a conèixer per Vendrell. I més ara que volem fer obrir tota la temporada i de més, o sigui, necessitarem més gent i per tot l'any.
Cada any és més difícil. No hay gente. No hay gente. También no hay gente que vive aquí y que se tienen que trasladar a Vendrell, a Calafell, y no hay transporte.
Des de primera hora, l'exterior de l'edifici Tabari s'ha omplert de persones que esperaven el moment per oferir els seus serveis a les diferents empreses. En entrevistes curtes fetes cara a cara.
Avui estic en busca de no una feina en particular, sinó més bé per ofrecer els meus serveis, el màrqueting digital i copywriting, escriptura persuasiva.
Bueno, he vingut a trobar treball per primer cop i doncs m'agradaria guanyar els meus diners inicials i a veure si puc gestionar pues, el meu diner i tindre un primer treball.
Soy recepcionista y estoy buscando un trabajo de recepcionista. Por semblar vos, me han mandado un mail.
Estic aquí, bueno, en principi acompanyant els meus amics, ja tinc una oferta laboral, però mai es sap, i està bé preguntar en altres empreses i veure, potser hi ha una millor oferta, llavors estem aquí oberts per a tot.
Aquesta ha estat la primera edició d'una iniciativa que té l'objectiu de repetir-se de forma periòdica.
Gràcies, Marc, per aquesta crònica. Després de la pausa parlarem de la directora del CAT 112, Irene Fornós, i el delegat del govern al Penedès, Lluís Valls, que han presentat aquest dimecres el balanç de l'activitat al telèfon d'emergència 712 a la Vegueria durant l'any 2024. Per comarques, el Baix Penedès se situa en primer lloc en volum de trucades al 112 del conjunt de la Vegueria. La Vegueria del Penedès va mantenir l'increment de trucades al 112 durant el 2024 amb un total de 154.457 comunicacions, un 3,6% més que el 2023 i que representen un 6,5% del total de les rebudes al país. La majoria, al voltant de les 50.500, van ser per qüestions relacionades amb la seguretat, seguides de la demanda d'assistència sanitària amb 48.600. En tercer lloc, es van situar les comunicacions relacionades amb el trànsit, entorn les 27.000, i a més distància les generades per incendis i per problemes de civisme. Per comarques, el Baix Penedès se situa en el primer lloc amb volum de trucades al 112 del conjunt de la Vegueria. Se'n van fer més de 48.400, el que suposa un 31% del total. La dada és significativa, tenint en compte que el nombre d'habitants és menor que el Garraf, l'Alt Penedès o l'Anoia.
Tenim un augment quasi del 5%, 4,8% respecte al 2023, i també, no?, el 38% d'aquestes trucades provenen del municipi del Vendrell, que en van ser 18.280 trucades, que representa un 37,75% del total de les trucades que arribem de la comarca, les del municipi del Vendrell. Després tenim Calafell en 12.886, Cunit en 5.163, i després ja baixem a la Bisbal del Penedès i Banyeres del Penedès en 2.000 i en un 1.600.000 trucades, no? I quan això ho passem també, no?, a les tipologies, aquí sí que veiem que repeteix una mica el patró que diem nosaltres, no?, de l'àmbit també de Catalunya, i que per volum de trucades també acaba definint una mica el que seria tot el conjunt de la Vegueria, que és el principal motiu seguretat, el segon motiu assistència sanitària, i després ja tenim trànsit, altres incidents i el civisme.
El nombre de comunicacions des del Garraf ocupen el segon lloc amb un 30% del total. L'Alt Penedès en va originar el 22% i l'Anoia el 17%. L'episodi que va originar el nombre més gran de trucades va ser la Revetlla de Sant Joan, amb més de 1.400. Altres incidències destacades van ser els incendis de finals de juny al Garraf i al Vendrell o el foc de vegetació a Calafell de finals d'agost.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb derrota de l'Unió Esportiva Tancat per 1-4 contra el Club Futbol Cunit en un partit disputat aquest dissabte al Camí de Roda i on els jugadors d'Ivan Alcalà, en aquesta ocasió dirigits per Miguel Molina per l'ascensió d'Alcalà, doncs ven com els visitants ja s'avançaven amb un 0-2 en els primers minuts i era un resultat que bé, doncs, feia molt de mal perquè el Tancat ja venia de dues derrotes seguides contra rivals directes i bé, doncs, li va costar reaccionar. De fet, el Cunit encara faria dos gols més per sentenciar i ja les acaballes Dani Escudero, que maquillava el marcador amb l'1-4 definitiu. D'aquesta manera, el Tancat, que a més veu com el Cunit el deixa ara mateix fora de les posicions de play-off descens, tot i que encara doncs queden unes jornades per intentar revertir la situació. Per parlar de com ha anat tot plat, doncs com sempre, tenim el míster, l'Ivan Alcalà. Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia, Jordi.
Bé, és un partit que, evidentment, s'explica pel que havíem vist els dos anteriors, no? Un equip que ara mateix doncs, està caigut i que, doncs, al mínim cop, doncs, evidentment, es ve cap avall, no?
Sí, efectivament. I mira que vam tenir una setmana de descans que, en principi, podia ajudar a que la gent, doncs, bueno, trobés una mica d'energia i de forces per afrontar la recta final, però bueno, no va ser així. Crec que des del primer moment ja vam sortir amb molts dubtes i ja al minut 15 ja ens vam ficar el primer gol que ve de bueno, d'una pèrdua nostra. De fet, analitzant el partit, els quatre gols venen de pèrdues molt clares on nosaltres fallem i ja no és la primera vegada que fem mala presa de decisions en situacions del camp on són perilloses, i aquí una de dos: o hem de millorar el no perdre tantes pilotes o hem de tenir una bona estructura per quan perdem una pilota fer un bon repliegue i d'alguna manera doncs tapar que no puguin arribar tan fàcil. Però el cert és que la sensació és que anímicament des de jo et diria de fa 3-4 jornades, a la mínima que no ens surten bé les coses ja ens venim a baix, llavors acabem doncs com acabem els partits.
Que ara però queden 4 jornades, sí que és cert que ja no depeneu de vosaltres mateixos, però el Cunit és veritat que també doncs ara afronta dos partits seguits contra els dos primers, per tant és, aquí doncs podríeu recuperar terreny, però al final depèn una mica el que dèiem sempre, no? De vosaltres, aviam si us podeu recuperar, i el partit d'aquest dissabte a Vilavella doncs és una bona oportunitat per demostrar-ho, no?
Bueno, la realitat és la que tu dius. La realitat és que nosaltres ens queden 4 partits que podríem dir que són a priori més fàcils que els que té el Cunit. Cunit ha de jugar contra el primer, ha de jugar contra el segon, és fàcil que es deixi punts. Però és cert que mentalment l'equip no està. Crec que ja pequem d'una cosa molt important, que és que quan anàvem bé, quan portàvem 7 victòries seguides i les coses sortien, ja ens creiem que som els millors del món. Però quan comencem a perdre, ens creiem que som els pitjors del món, no? I crec que és important trobar un equilibri, trobar un punt mig i recordar que quan les coses van malament som els mateixos jugadors i el mateix staff i el mateix equip que va aconseguir guanyar tots els partits que van guanyar i estar entre els primers durant tota la temporada. Llavors, sembla que se'ns oblida molt fàcil. És un equip molt jove, mentalment a la mínima que hi ha problemes sembla que ens venim a baix, i per molt que l'staff està treballant molt en que no se't vinguin a baix, en activar-se, en motivar-los, en retar-los, sembla que no responen. Llavors, depenem de nosaltres. Jo diria que si guanyem els 4 partits estem dins, però sincerament jo crec que renunciem a això. Si l'actitud és la de les últimes setmanes, jo crec que renunciem completament a això. Llavors, a veure què t'explico la setmana que ve, però l'equip sembla que ha renunciat a això, i és una llàstima perquè l'esport és una símil a la vida. A la vida et passen també coses dolentes, i si tu deixes que et vinguis bueno, doncs això, si et vens a baix, doncs d'alguna manera mai aconseguiràs el que vols. Llavors jo crec que tenim un bon repte i un bon partit per demostrar qui som, no? La veritat que fa molta llàstima veure aquest equip així respecte al principi de la temporada. Però ells són els mateixos que tenen la clau per solucionar això, així que a veure com ho fan.
Doncs perfecte, Ivan, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Una abraçada.
Ivan Alcalà, entrenador de l'esportiva tancat, valorant aquesta derrota contra el Cunit, i ara quan anem centrats en aquest desplaçament dissabte a les 4 de la tarda al camp de l'Atlètic Vilavella. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb victòria de l'AB Vendrell femení per 47-65 aquest dissabte a la pista de l'Àguiles, en un partit on les taronges visitaven la pista del Cué, però tot i així va ser més treballat del que sembla, ja que a la primera part les locals van portar la iniciativa al marcador. De fet, al descans les jugadores d'Eric Blai que perdien de 9 punts, però en canvi a la segona part un espectacular parcial de 14-42 va permetre donar la volta i fins i tot arribar al tram final pràcticament doncs, sense patir. Per parlar de com ha anat tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Eric Blai. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, un partit que se us va complicar a la primera part, però en canvi a la segona que vau aconseguir reaccionar.
Sí, sí, sí. sabíem que seria un partit bé trebat, complicat en alguns moments, elles allà a casa seva són molt fortes. De fet, equips de la part capdavantera els ha costat moltíssim guanyar i ho han fet, bueno, els últims minuts molts dels partits que han jugat allà. Sabíem que així seria i bé, la primera part no és que estiguéssim tampoc malament, però sí que els hi van permetre masses opcions de contraatac, vam concedir massa rebots defensius i nosaltres doncs vam errar moltes situacions còmodes a sota l'aro, tirs exteriors. La segona part doncs l'equip tenia molt clar a nivell defensiu quines eren les coses o tecles que havia de tocar, partint sobretot en fer-la jugar 5 contra 5 i evitar aquestes accions de contraatac i el domini del rebot defensiu, i bé, això ens va permetre pujar el ritme moltíssim, tenir moltes més possessions, i bé, a partir d'aquí l'equip va començar a volar i vam poder arribar a final del tercer quart amb el partit a lloc, i la veritat que l'últim quart l'equip va seguir molt endollat i vam poder sumar una victòria que al final va ser còmoda.
A més, una setmana que també va ser important perquè va poder tornar a entrenar com a Ruga, i de fet aquest diumenge doncs ja podreu tornar a jugar per fi després de molts mesos contra el Tecla Sala, i per tant doncs bé, ara doncs evidentment doncs també és important, no?, de cara al tram final doncs poder tornar a casa.
Sí. Va ser una setmana, la primera setmana que tornàvem a entrenar a casa, com bé dius. Aquesta setmana, doncs, diumenge serà el primer partit, bueno, d'aquest 2025, de la temporada serà el segon, perquè sí que vam jugar les primeres jornades contra el Castellbisbal, però ja fa molt temps que no hi som aquí, i bé, diumenge serà un partit especial, poder tornar a jugar a casa després de tantes setmanes. L'equip al final està molt més còmode, estem entrenant amb una pista més gran, amb més espais, al que estàvem habituats, i la veritat que s'agraeix. Ara, bueno, ho hem trobat a faltar.
Doncs perfecte, Eric. Esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Gràcies a vosaltres.
Eric Blay, entrenador de l'Aigua Andrell femení, valorant aquesta victòria a la pista de l'Àguiles, de Santa Coloma de Queralt, i ara quan hem centrat en aquest retorn a Coma-Ruga, diumenge, 3:45 de la tarda, contra el Tecla Sala. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb victòria contundent de l'Ave Vendrell masculí per 91-62 contra el Carme Bàsquet en un partit disputat aquest diumenge, i on els jugadors de Jordi Neto per fi podien tornar a jugar com a Ruga després d'uns mesos que el parquet estava malmès i per tant s'han hagut de fer reparacions, i mesos d'exili al pavelló del complex de tennis, on realment doncs no era casa seva. Però bé, doncs finalment aquest diumenge, com diem, doncs els taronges que van poder tornar a casa, i ho van fer, com diem, doncs una victòria contundent, un partit que van dominar des del principi fins al final, i per tant d'aquesta manera també trenquen amb dues derrotes consecutives. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Jordi Nieto. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com deia, un resultat que s'explica segurament per dos factors, no? Un, perquè doncs veniu de dues derrotes seguides, que imagino que hi havia ganes de tornar a guanyar, i sobretot a més poder guanyar també a la que és casa vostra, com és Coma-Ruga, no?
Sí, com bé com dius, vam jugar contra un equip de mitja taula, nosaltres estem a dalt, estem intentant jugar per pujar, i el fet de tornar a casa és un factor per nosaltres. Llavors es van juntar aquestes dues coses, portàvem dos partits que per diferents motius havien perdut i tenien ganes de reivindicar-nos, i que millor forma de fer-ho que a casa.
A més, també, ja només és que juguéssiu el diumenge, sinó que també va obtenir la setmana per poder preparar aquest retorn a Coma-Ruga, i el fet això, no?, doncs de poder recuperar sensacions, doncs també és important de cara a aquest tram final, no?
Sí, bé, com dius, és a dir, és una setmana completa, que això ens va bé, ara hem fet un altre, bueno, farem un altre aquesta setmana, i també preparem partit contra l'altra fulla, i sí, és a dir, al final nosaltres el que volem, l'objectiu és intentar estar el més a dalt possible, i aquestes setmanes ens van molt bé.
Un partit que, bé, com deia, doncs vau dominar des de l'inici, que ja vau clavar un parcial de 14-1. Sí que és cert que ja al tercer quart doncs hi ha un moment que s'acosten a 12 i poden venir una mica de dubtes, però llavors demanes un temps mort, no? Segurament per això, no? Perquè no passés com els altres partits, que al final doncs s'escapés la cosa, i al final doncs va sortir bé, no?
Sí, un partit que dominem des del principi, on estem molt concentrats i on bàsicament vam tenir, com tu ben dius, l'inici del tercer quart, que va ser desastrós, realment desastrós. Llavors, a base de canvis i de temps mort, va ser quan, bueno, vam canviar el xip i vam tornar una altra vegada a ficar-nos dintre del partit, i aquí ja sé que va ser on es va acabar.
Ara ja toca pensar el prepartit, que serà de nou a Coma-ruga aquest diumenge, 7:45 del vespre, contra l'Altafulla, un equip que sembla que ara doncs, ha entrat en una dinàmica també negativa i s'ha despenjat una mica, però bé, evidentment doncs, també era un equip que en principi havia d'estar dalt i per tant veurem no? doncs, si realment doncs, segueixen així, però bé, en qualsevol cas doncs, l'important també és intentar encadenar una victòria consecutiva a casa, no?
Sí, partit complicat. Altafulla, com bé dius, estava fins fa poquetes jornades, fins fa 4 o 5 jornades estava dalt per la lluita per pujar. Han quedat unes quantes derrotes i, bueno, serà un rival difícil. Suposo que se'ls queden pocs trens per agafar, per poder intentar estar dalt. I ells ho intentaran, però, com bé dius, la nostra idea és contornar la regularitat de tornar a guanyar partits i afrontar el tram final de temporada que ens ve, que, bueno, la part divertida, per dir d'alguna forma.
Doncs perfecte, Jordi, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jordi Nieto, entrenador de l'AE Vendrell masculí, valorant aquest retorn a Coma-ruga amb victòria contra el Carme Bàsquet i ara quan estem en aquest nou partit a casa, diumenge, 7:45 del vespre, contra l'Altafulla.
El temps amb Marc Rodero.
I arriba l'hora de parlar d'altres qüestions. Ens hem de fer ressò de la crònica del temps perquè arriben canvis. Diuen que la borrasca Conrad afectarà d'alguna manera el seu pas per la península i per això hem de parlar amb en Marc Rodero perquè ens faci 5 cèntims de com afectarà el pas d'aquesta borrasca, si és que ens afecta d'alguna manera o altra a la nostra vila, al Vendrell, i per extensió, com no també, a la resta de la comarca. Com dèiem, estem pendents d'establir aquesta connexió amb el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb en Marc Rodero. És així, Marc, bon dia. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, a punt la Conrad?
A punt, la tenim a sobre. De fet, ja comença a arribar. Ens hem llevat amb el cel variable, amb més zones de sol que no pas de núvols, però tal com dèiem amb el Pere aquest matí a primera hora, quan fèiem la previsió, ja intuïem que a partir de migdia, i en especial la tarda i el vespre, s'aniria tapant el cel i anirien arribant les primeres precipitacions. Unes pluges en les quals hi tenim posades bastantes esperances, perquè poden regar bona part del territori, o pràcticament el 100% del territori, i poden acumular gruixos de neu que al Pirineu, al Prepirineu i en alguns indrets també del sud del país poden arribar, no al sud, sinó al Prepirineu i al Pirineu, a superar els 30 centímetres de neu cap al sud, una miqueta més discretes, però que al final poden arribar aquestes precipitacions en forma de neu. A casa nostra, què notarem? Doncs a partir d'aquesta propera tarda, i en especial vespre i nit, arribaran les primeres precipitacions, poden ser generals i generoses i allargar-se durant bona part de la jornada de demà. Els models, els darrers models numèrics en quantitat de precipitació, podríem dir que arribarien al seu màxim a casa nostra entre aquesta propera nit i fins a la matinada, acumulant quantitats entre els 10 i els 20-25 litres d'aigua per metre quadrat. Per tant, com sempre diem, una pluja molt benvinguda i sembla que serà també molt ben caiguda. Per tant, pendents d'aquestes pluges que a partir d'aquesta propera tarda començaran a generalitzar-se i començaran a tenir abast territorial i que ens acompanyarien durant tota aquesta propera nit i fins demà a primera hora de la tarda. A partir de llavors, la situació comença a remetre, però també vindrà acompanyada, com diem, amb una notable baixada de les temperatures.
Doncs res, esperem que sigui, com dius, que caigui bé, que no caigui de forma torrencial i faci alguna malifeta. En parlem en properes edicions dels serveis informatius o d'altres espais d'aquesta mateixa sintonia. Marc, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
I acabem aquest informatiu emplaçant-vos a continuar informats sobre el temps i altres qüestions, com sempre, a través de xarxes socials, Facebook, X, Instagram, la nostra pàgina web i les notícies de la televisió local. Bona tarda.
Bon dia, són les dues.